Era l'últim punt de l'ordre del dia. Propostes d'urgència no s'hi troben i el que sí que hi ha són diferents preguntes dels grups municipals que els hi demanaré. Si els hi sembla, les farem per ordre, com intentem fer normalment, per ordre d'haver-les entrat per al registre. Per tant, li demanaria al senyor regidor de Lloret, si se puede, si vol formular totes les seves preguntes i després les anirem contestant una a una. Gràcies.
El 14 de diciembre de 2009, por cierto, en castellano, El 14 de diciembre de 2009 se aprueba definitivamente el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la Mercantil Promociones Solmar 2001 SL, situado en Pau 33, Santa Clotilde Nord. Una vez quebrada la empresa por no poder hacer frente a las hipotecas con Caixa Laietana, queda embargada, que al mismo tiempo la Caixa Laietana es absorbida por Bankia, que pasa la deuda a la Sareb, más conocido por el Banco Malo. En estos momentos, la Sareb tiene una deuda importante derivada del convenio con nuestro ayuntamiento. Y la pregunta es, ¿qué gestiones han realizado desde entonces y de qué manera pretenden cobrar dicha deuda? El pasado 18 de abril estuvimos en el edificio de la biblioteca y exactamente en educación. Nos encontramos que a las 12 de la mañana estaba la calefacción puesta, estando a la temperatura de 26 grados. Creemos que el regidor del área debería controlar este tipo de cosas, tanto por el sobrecoste, ya que creemos que en estas fechas ya no es necesario poner la calefacción, además de la calor insoportable que allí había. Y la pregunta que nos gustaría también es, ¿quién es el responsable de llevar a cabo todo esto y qué van a hacer al respecto? Dado que el proyecto para el acondicionamiento de 4 aulas para música del centro escolar Pera Torrent está aprobado, nos gustaría saber en qué punto están. En estos momentos tenemos una necesidad urgente de que el proyecto de ampliación de la escuela Colli Rodés sea algo prioritario. El 67% de los alumnos de nuestro municipio se quedan sin entrar y quedando en listas de espera. Nos gustaría también saber en qué punto están. Gracias.
Gràcies, senyor Gràcia. Jo veig que m'ha faltat una, en qualsevol cas. Mirarem de contestar-li per ordre la pregunta que feia referència al Solmar. Li pot respondre el senyor Ovitch, que va fer la gestió juntament amb mi, però l'ha preparat ell.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Bé, en relació amb aquest assumpte, el gener del 2016 el febrer del 2016 vam concertar una entrevista amb els responsables de Sareb a Madrid i ens hi vam desplaçar l'alcalde i jo mateix per mirar de trobar una solució d'aquest assumpte, que de fet el que vostè planteja té alguna incorrecció. De fet, el Sareb és titular dels crèdits que graven la finca, però no és propietari de la finca. La finca és de Promociones Solmar. La nostra voluntat quan vam fer aquest desplaçament és que atès el deute global entre nosaltres, les obligacions garantides a l'Ajuntament, i el deute ja disposat a totes les hipoteques que graven la finca, estem parlant de gairebé 30 milions d'euros, això fa inviable que ningú es pugui adjudicar aquest crèdit, i per tant la nostra voluntat en aquell viatge va ser si era possible amb Solmar fer una revalorització, una taxació actualitzada a la finca, que els valors a dia d'avui no es corresponen amb els que existien, i partint d'aquest principi si era possible que fessin una quitança a ells per mirar de buscar un tercer que s'ho adjudiqui. Ho van estar avaluant i la veritat és que després al cap de 5-6 mesos ens van dir que els inconvenients tècnics i jurídics de fer-ho que ho feien gairebé inviable i que desestimaven fer-hi res al respecte. De tota manera, el que sí li podem dir és que qualsevol operador comercial que ve a Lloret, que venen bastants, i ens fan saber la seva voluntat d'implantar-se en el nostre municipi i demanen diferents solars i tal, sempre els oferim aquest, no? I sempre van a parlar amb Sareb. Si finalment a resultes d'aquesta gestió quan hi ha alguna entesa entre Sareb i i els operadors comercials, nosaltres lògicament plantejaríem al plenari una modificació dels termes d'aquell acord, que sempre vull recordar-ho, estava vinculat a edificabilitat, és a dir, que només s'havien de pagar en tant en quant construïssin els metres que tenien. En tant en quant entenc que hi hagi cap mena d'acord que faci que renunciïn a edificabilitat, podríem parlar de que les obligacions que tindrien davant de l'Ajuntament serien inferiors, no? Però a dia d'avui no hi ha cap novetat.
Gràcies, senyor Ovitch. La segona pregunta anava en relació al tema de la temperatura de la biblioteca. El senyor Sai, regidor delegat de la biblioteca, li farà l'explicació vinent.
Sí, gràcies, senyor alcalde. En relació als fets que s'exposen a la pregunta, dir que la problemàtica existent es deu al fet, no és un problema general que es passa a l'edifici, sinó no hi ha una no hi ha una fuita d'energia, diguéssim, sinó que és un problema localitzat i focalitzat en el despatx de la tècnica d'ensenyament. És a dir, hi havia una vàlvula que no tancava el suficientment bé i provocava aquest sobreescalfament d'aquell despatx en concret. Aquest extrem ja ha estat solucionat, ja ha estat esmenat. En principi la vàlvula ja s'ha tancat i no s'escapa aquest aire que provocava aquest escalfament del despatx de la tècnica d'ensenyament. I a dia d'avui, com que ja s'ha passat del programa de climatització de l'hivern a l'estiu, no s'està produint escalfament en aquell despatx.
Gràcies. La tercera pregunta, que anava en relació al l'IES Coll i Rodés, en què demanava com estava el projecte urgent, o segons ell creia, de l'ampliació de l'escola Coll i Rodés.
Bueno, aquí, clar, es diu que en estos momentos tenemos una necesidad urgente que el proyecto de ampliación de la escuela Collores sea algo prioritario. El 67% de alumnos de nuestro municipio se quedan sin entrar y quedan en lista de espera. Ah, jo aquesta dada del 67% d'alumnes que es queden en llista d'espera és que no és certa. Bueno, pues jo ara li donaré les dades. Vull dir, el Coll i Rodés el curs passat, a primer d'ESO, cap alumne es va quedar fora. A primer d'ESO, cap. I a tercer d'ESO van haver-hi dos trasllats. Si vostè fa referència a l'escola d'hostaleria, no sé si fa referència a això, de les 30 places ofertades, hi havia 30 places ofertades i se'n van presentar 47 sol·licituds. Per tant, el que queden fora són 17 persones i aquests 17 alumnes que es queden fora representen un 36,18% de les preinscripcions realitzades. En cap cas és un 67%. És que em vaig espantar quan he vist això. Dic, no pot ser, fotent fora tants alumnes, no pot ser. A més, també cal dir que aquest és l'any que s'ha reduït més el nombre de sol·licituds no ateses, perquè el curs de 3 anys enrere es van quedar fora 27 alumnes, fa dos anys 31, el passat 22 i l'actual són 17. Per tant, sempre s'han anat intentant admetre més alumnes de les peticions que es fan. I una altra cosa a dir, en relació al Coll i Rodés, és que aquest any se li ha otorgat un nou grau formatiu de grau mitjà, de forner, pastisser i confiter, que implica un augment en els graus que ja tenim en relació a tècnic de cuina i gastronomia i tècnic de serveis de restauració i que ens permet ampliar a una altra família com és la branca alimentària d'ensenyament. I si vol també li dic que ens vam reunir amb el senyor Polanco, que vostè va veure-ho, i que estem tractant l'ampliació de més mòduls de formació a l'Institut Coll i Rodés.
Quan diu el senyor Polanco no es refereix a l'ex... a l'exconseller delegat de Prisa, que veig que el sector sud ja fa moviment, sinó que és el director dels serveis territorials d'ensenyament. Sí, a més, ara mateix seria el senyor Cebrián.
Josep Polanco, director dels serveis territorials d'ensenyament.
Aquell es deia Jesús. A l'hereu seria en Cebrián, que és un altre senyor que també fa uns editorials molt ben fets. La quarta pregunta anava també, li respondrà el senyor Saiz, ja que és el regidor delegat suplent d'educació. És la que feia referència al projecte de condicionament de les quatre aules musicals per al centre escolar Pere Torrent, que ja està aprovat i que li agradaria saber en quin punt està. Ha vist com tradueixo simultàniament i ràpid?
Molt bé, sí. Aquí tenim que per junta de govern de 5 d'agost del 2016 es va aprovar les bases tècniques d'aquest projecte d'adequar quatre aules del centre d'ensenyament Pere Torrent de Lloret de Mar, i que aquestes bases tècniques van establir que un pressupost d'execució d'aquestes obres de 235.459,56 euros IVA inclòs. A dia d'avui tenim aquesta valoració, l'aprovació també dels serveis territorials d'ensenyament per adequar aquestes aules, i ara només cal dotar-ho pressupostàriament, que ja serà, suposo, no sé si entrarà en una possible modificació de crèdit o si haurem de introduir-los en el pressupost de l'any 2018.
Gràcies, senyor Saiz. Ara sí que també per ordre el regidor adscrit, senyor Martínez, si vol formular les seves preguntes.
Sí, és un prec i una pregunta. La pregunta ve de la meva època obscura, quan estava de regidor del Partit Popular a l'última legislatura, en la qual... la qual dic que el llargament passat 16 de setembre del 2014 es va registrar una moció que es va aprovar per unanimitat en la que es demanava el canvi de denominació del CAP del carrer Girona per CAP Doctor Agustí Cabanyes, i dèiem literalment: entenem que és del tot justificat per un reconeixement de tots aquells juratencs il·lustres que d'una manera o altra han deixat empremta a la nostra població per la seva trajectòria i aquells actes i accions d'especial rellevància. Aquests, el cas del doctor Agustí Cabanyes, il·lustre metge al nostre poble, segur que més d'un de nosaltres té encara present el seu tracte amable, familiar, així com la professionalitat i el seu gran factor humà a les seves accions. I en aquest sentit, sol·licita a la Corporació de Salut del Maresme de Selva tal, que era posar-li el nom en el cap del carrer Girona. Això es va aprovar per unanimitat. A la reunió que vam tenir aquí, a posteriori, amb la corporació, es va dir que s'estava treballant amb el tema. Estem parlant de que això és del 16 de setembre del 2014, estem a maig del 2017 i el més fred a l'Aigüera. En aquest sentit, doncs, es va fer quan es va nomenar el cap nou del Rieral, el cap doctor Benito, que vam demanar també que es canviés també el cap del carrer Girona, atès que no tenia nom, era cap 1, com cap del doctor Agustí Cabanyes. Es va aprovar per unanimitat. I el prec va en el sentit de que últimament estan proliferant el lloguer dels vehicles elèctrics tipus patinets, e-scooters, e-ways, etc. I com era d'esperar, davant del buit de la reglamentació dels mateixos en no estar matriculats, no és necessari tenir cap tipus de llicència o carnet per poder conduir aquest aparell, de la mateixa manera que tampoc han de tenir contractada la corresponent pòlissa d'assegurança. Aquestes andròmines amb els seus ocupants circulen impunament per tot arreu, voreres, carrers peatonals, passejos, etc. I com era d'esperar, els turistes que els condueixen no fan la gran majoria amb l'actitud incívica ocasionant conflictes amb la resta d'usuaris de la via pública. En diverses ocasions, davant d'aquestes actituds, ens hem posat en contacte amb alguns dels establiments que lloguen aquests andròmines per manifestar la nostra preocupació per l'utilització que fan els seus clients amb el perill que comporta, i per resposta només han rebut descalificacions i fins i tot insults. És per aquest motiu que preguem es modifiqui l'ordenança de via pública, incloent un articulat que reguli la circulació d'aquest tipus de, diguem-ne, vehicles, donant així eines a la nostra policia local per sancionar aquelles conductes mereixedores de correctius que per les actituds anteriorment esmenades. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Martínez. Li respondrà la pregunta i el prec, senyor Lorente. La pregunta que anava sobre el tema del nom, del nomenclàtor del...
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, en relació a la sol·licitud de... Bueno, fue un acuerdo de gobierno del 2014, ¿vale? Estamos comentando los servicios jurídicos de recopilar toda la información y iniciar el procedimiento. Es lo que no puedo avanzar más porque es lo que estamos hablando del 2014, ¿vale? Y por lo tanto se le solicitará a la corporación el cambio, ¿vale? De todas formas, lo voy a mantener informado en su momento. Respecto al PRE, estamos trabajando en un reglamento de regulación del uso de la bicicleta, de los patinetes eléctricos, y el jueves, si mal no recuerdo, tenemos comisión de vialidad donde le daremos perfil ya al reglamento en sí. Está claro que es una reivindicación, cualquier ciudadano se queja de lo mismo, nosotros también, llamas a la policía, es una conducta incívica y evidentemente ya estamos trabajando, por eso digo que ya estamos en la próxima de esta comisión de vialidad donde tendremos este reglamento. Gracias, señor alcalde.
Gràcies, senyor Lorente. Els tercers han entrat per ordre. Les preguntes eren als senyors del moviment independent de Lloret, com vulguin formular els seus precs o preguntes.
Gràcies, senyor alcalde. Hi han dues preguntes i dos precs. Les preguntes les faré jo, els precs les farà la senyora Carme Pasqual. La primera és: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència número 234 del 10 d'abril de 2017, ha declarat nul de ple dret l'acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament del 26 de març de 2010 referent als projectes d'obres del carril bici, la pacificació, reordenació del trànsit en el passeig marítim i de control d'accés a l'illa de Vianants. Del 2010 fins ara han passat 7 anys i les normatives han canviat molt, sobretot la llei d'urbanisme, la legislació ambiental de mobilitat i el POM de Lloret. Que ha tingut moltes modificacions des d'aleshores. Ara també hi ha el PEMUS del 2014, que no existia el 2010. Per la qual cosa preguntem: Quines accions i o actuacions té previst fer l'equip de govern davant aquesta sentència rotunda i absolutament anul·latòria dels dos projectes i que deixa en flagrant evidència la mala praxi de l'equip de govern d'aquell any, 2010, i també dels serveis jurídics de secretaria al ser la Junta de Govern Local un òrgan de govern manifestament incompetent per a la presa d'una decisió o acord d'aquesta índole, al ser únicament el ple de la corporació l'òrgan competent per a l'aprovació dels referits dos projectes. No és menys cert que tot això exigiria fer una revisió dels dos projectes, és a dir, caldrien dos projectes nous? I el més important, amb tot plegat, quines conseqüències directes pot tenir tot plegat sobre les obres executades dels dos projectes ara anul·lats? I la segona pregunta és, havent-se celebrat aquest el certamen de Virresana, promocional de la cervesa artesana a l'aparcament de Sacaleta, del 29 d'abril a 1 de maig, i sabent que quan es feia a Blanes van provocar problemes de malestar entre els hotelers i restaurants de primera línia mar per la ubicació, la competència i pel tipus i que pel tipus d'usuari de l'esdeveniment es veiés l'entorn de la carpa brut i deixat, a Lloret hi detectem la falta d'aparcament a la zona, cosa que evidencia totes les places de càrrega i descàrrega plenes de cotxes, tapant la visió de tots els locals del passeig, per la qual cosa preguntem: quina previsió hi ha de cara a les pròximes edicions per resoldre el problema que genera la falta d'aparcament per assistir a l'esmentat festival i quina despesa al detall ha generat en aquesta edició?
Gràcies. Habiéndose instalado un nuevo semáforo frente a la policía local con el objetivo de que los peatones puedan atravesar con total seguridad la Avenida de las Alegrías, nos encontramos que el camino de tierra que va hacia el barrio de Puigventós se encuentra totalmente a oscuras cuando desaparece la luz del día, con la inseguridad que conlleva para todos los vecinos que utilizan este atasco. Estamos hablando de un camino de arena, por lo tanto no se encuentra urbanizado, con desnivel y un paso muy importante para los vecinos que utilizando este vial se ahorran tener que dar toda la vuelta por el sector de San Quirsa. Si el semáforo era necesario porque responde a una demanda de los vecinos de la zona, este alumbrado que pedimos también lo es, ya que recoge las muchas quejas que nos han hecho llegar los vecinos de este vecindario. Por todo ello, pedimos al Pleno del Ayuntamiento que se instale un alumbrado en toda la zona mencionada lo antes posible, teniendo en cuenta el tipo de iluminación LED, que es más ecológico y gasta menos energía. Los paneles electrónicos que informan del número de plazas que hay libres en cada aparcamiento municipal y que se encuentran en lugares muy concretos y estratégicos de nuestro municipio se encuentran en un estado lamentable, sin mantenimiento del soporte físico, con las líneas de texto electrónicas fundidas o que fallan, lo que hace imposible leer el contenido, pegatinas adheridas al panel y con un aspecto de dejadez total. Asimismo, los paneles de información municipal se encuentran en igual o peor estado, ya que no hablamos de líneas de texto, sino de toda la superficie de la pantalla que falla, con zonas fundidas o que parpadean y que impiden la visión del texto. Siendo estos dos tipos de paneles tan importantes a la hora de ofrecer información a los ciudadanos, hay que hacer una actuación rápida y antes de que comience la temporada de verano. Por todo ello, pedimos al Pleno del Ayuntamiento que se realice esta actuación de mantenimiento y reparación de los paneles electrónicos informativos lo antes posible, teniendo en cuenta las características específicas de cada uno de ellos. Gracias.
Gràcies, senyora Pascual. Si responem per ordre, la primera la respondrà el senyor Sais, que feia referència a aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Senyor Sais.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, el que fa referència a aquesta sentència és el recurs interposat per uns particulars en relació als projectes que aquí es fan esment i que venien derivats, cal contextualitzar-ho, dins del que es va anomenar al seu dia el Plan Zapatero. Val? Aquest reial decret legislatiu 13/2009, del 26 d'octubre, que va establir una sèrie d'ajuts per fomentar l'execució de diferents projectes que no fossin inclosos dins dels pressupostos municipals. I en aquest Real Decret s'incluïa l'article 13.3 lletra C, que deia el següent: que els projectes que no havien d'estar inclosos dins del pressupost municipal havien de ser aprovats per acuerdo de pleno o de la Junta de Gobierno de l'Ayuntamiento, segons proceda. Val? De la mateixa manera que la definició dels projectes que poden ser aprovats pel ple estan definits també amb l'article 21 de la llei 7/85 reguladora de les bases del règim local, la qual cosa enteníem que la Junta de Govern, que va aprovar en el seu dia aquests dos projectes, estava totalment legitimada per fer aquestes aprovacions. Aquest recurs es va veure en primera instància davant del jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona, i aquest tribunal va fallar de manera rotunda i contundent a favor de l'Ajuntament, i assenyalant inclús en la seva sentència que cap de les al·legacions efectuades per la part actora podia ser considerada. És més, fins i tot va com renyar en l'actora en el sentit de que s'havia amagat informació de com un d'aquests projectes ja l'any 2011 havia tornat al seu estat original, que era el tornar als dos sentits del carrer de circulació al passeig marítim. Posteriorment, la part actora va presentar recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va tornar a entrar en el fons d'aquestes qüestions, desestimant totes de la mateixa manera que havia fet el Tribunal de Girona, el Tribunal Contenciós Administratiu 3 de Girona, però només admetent un extrem, que era que l'òrgan competent per aprovar aquests projectes no era la Junta de Govern local, sinó que era el ple municipal. Bé, davant l'articulat d'aquell Real Decret que facultava o que legitimava la creació d'aquests projectes, doncs entenem que aquí hi caben dos actuacions. Una és o bé interposar recurs de cassació, perquè entenem que malgrat se fan afirmacions molt contundents de mala praxi tant de l'equip de govern com dels serveis jurídics de secretaria, entenem que el redactat del Real Decret 13/2009 és força clar, és a dir, aquests projectes podien ser aprovats per el ple o per Junta de Govern, i es va decidir ser aprovats per Junta de Govern. És més, no ha estat només l'Ajuntament de Lloret el que ha aprovat aquests projectes per Junta de Govern, sinó que hi ha múltiples exemples de que aquests projectes foren aprovats en el seu dia per juntes de govern, i no només de municipis catalans, sinó que estem parlant de municipis de la resta de l'estat espanyol, fet per al qual ens plantegem si caldrà anar a cassació o no caldrà anar a cassació, perquè entenem que hi ha motius suficients, malgrat que hi ha hagut una modificació de la llei 29/98 de la jurisdicció contenciosa administrativa que limita l'accés a la cassació, però entenem que aquest és un fet que podria ser important perquè afecta no a l'Ajuntament de Lloret, sinó a molts municipis, perquè ja diem, repetim, molts d'aquests projectes foren aprovats en el seu moment per Junta de Govern local. I l'altra alternativa seria executar la sentència, però clar, ja com hem dit, el sentit del passeig ja va ser canviat el 2011. Entenem que el compliment d'aquesta sentència està buida de contingut i el seu objecte ha desaparegut en aquest projecte. I l'altra, que és la zona peatonal, que en el seu dia també va ser inclosa dins d'aquests projectes aprovats per la Junta de Govern, la manera de subsanar-ho pues, seria aprovar el mateix projecte per ple. I aquestes són les dues alternatives que ens queden.
Gràcies, senyor Saiz. Senyora Vich, vol respondre la pregunta que fa referència al tema del Virrassana?
Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, podria precisar que del propi text de la pregunta que es presenta, algun dels termes que s'han emprat no refereixen a l'edició del Virrassana a Lloret. Diu, sabent que quan es feia Blanes va provocar problemes de malestar entre hotelers i restaurants de primera línia de mar per la ubicació, la competència i pel tipus d'usuaris, sona una mica classista això també, de l'esdeveniment es veiés l'entorn de la carpa brut i deixat. Jo, sincerament, l'entorn de la carpa de Lloret no he vist que estigués brut i deixat, jo he vist que els usuaris, tots en general, ens hem comportat bastant, perquè jo també he sigut, i tampoc m'han arribat, al contrari. Potser perquè sóc al govern i sóc, m'han arribat comentaris positius al respecte. Però, en definitiva, sí que és cert que és evident que sempre hem expressat que a Lloret tenim mancança d'espais per fer esdeveniments, i que aquest any hem cregut que era convenient, perquè també era una demanda en aquest cas de l'organitzador fer-ho en aquest espai. Probablement sí que hagués estat assenyat, que potser no hi vam caure en la possibilitat de senyalitzar l'existència del pàrquing de Can Lloranes perquè fos utilitzat, i per tant és un tema que, fent revisió ara de les coses que caldria millorar, probablement és un tema que hem de fer de cara a l'any que ve, però també jo crec que ens ha de servir com un exercici per preparar-nos, perquè tot i que ja estem duent a terme les gestions necessàries per renovar la concessió del pàrquing de Sa Caleta, també podria que ens podríem trobar que al final de la concessió l'Estat ens denegui l'ús d'aquest espai, i que per tant això ens posa el repte, probablement, com hi hem plantejat alguna vegada alguns de nosaltres amb els programes electorals, la necessitat de fer un gran aparcament a Can Lloranes o un espai proper per donar resposta a tots els usuaris, tots els residents i les persones que ens visiten i que estacionen en aquell espai. Pel que respecta a la despesa, jo li comentaré que les despeses n'hi pot haver de directes i de derivades. A dia d'avui els compromís, i això ja ho vam respondre, si no recordo malament, la despesa derivada del conveni són 5.000 euros amb aportació directa a l'organitzador i 5.000 euros IVA inclòs en concepte de pagament de despeses associades a l'esdeveniment i que prèviament havien d'estar acceptades per l'Ajuntament de Lloret.
Gràcies, senyor Ovich. Hi havia dos precs. El primer el respondrà el primer, que és el que feia referència a il·luminar el camí del barri de Puigventós. El senyor Bernat en farà...
Ullo el prec, sí que falta llum. Sí que falta llum en aquell sector. El que sí que és veritat és que aquell pas de peatons no estava plantejat en el projecte, sinó que es va fer perquè es va anul·lar un dels camins. I el que ara es fa és alguna cosa molt més, que és un pas elevat. De fet, tenim bones notícies, perquè aquell sector s'està desenvolupant i hi ha un gran operador que ho tirarà endavant i per tant permetrà tant urbanitzar tota aquella zona com ficar aquest pas elevat, que realment és el més segur de tots i és el que estarà adaptat. Fem una reflexió, vostès han dit que han de ser amb tecnologia LED i això, bueno, intentem ara veure, perquè allà també hi va el dipòsit de vehicles, com es va desenvolupar l'espai, potser mentrestant podríem ficar un foc o alguna cosa que hi donés momentàniament una resposta.
Gràcies. El darrer prec, que feia referència a reparar els plafons electrònics, el respondrà el senyor Robert, que és regió de mobilitat i també de noves tecnologies.
Sí, gràcies. Bé, estem a l'espera de que es resolgui la licitació de suports publicitaris, però aquesta licitació porta com a millora 6 panells nous de noves tecnologies, lògicament, i quedarien substituïts. I per mi fos, ja els trauria els que hi ha actualment, perquè estan obsolets, estan... realment no fan la feina que han de fer, i en el moment en què la licitació hagi concluït, no sé el que van costar. Sé que jo, com a enginyer informàtic, el que veig és el que és. En tot cas, quan la licitació dels suports publicitaris hagi finalitzat, doncs seran substituïts. Gràcies.
Gràcies. I darrerament els companys d'iniciativa fan els seus precs, els seus dos precs i les seves quatre preguntes, com vulguin.
Gràcies, senyor alcalde. Faré en català, que no s'enfadi. Saps? Sí. La nostra Casa de la Vila està considerada dins el moviment artístic del neoclàssic. Fou construïda entre 1868 i 1872. Té una sèrie d'elements decoratius que moltes vegades passen desapercebuts, però que tenen la seva importància arquitectònica i històrica. Aquests elements són els escuts que tenim a la part de dalt de les façanes del nostre ajuntament. Aquests escuts van ser dissenyats i realitzats per Pau Arpigalí, un dels grans terrissers de Catalunya i que tenia la seva residència i taller a Lloret de Mar, en concret al número 47 del carrer de la fàbrica. Els escuts tenen simbologies diverses, entre els que destaca el de la façana principal, que té símbols que fan referència a l'època de l'efímer rei Amadeu de Savoia, rei en l'època que es va construir la Casa de la Vila. Per tant, estem parlant de material històric cultural. Degut a l'exposat anteriorment, preguem que es procedeixi a una revisió de la façana i dels elements decoratius d'aquesta, entre els que destaquen els escuts, i es procedeixi a una rehabilitació en cas que fos necessari. I l'altre prec. La cala de Sa Caleta és un paratge singular i mundialment coneguda i fotografiada, a part del seu encant natural, també per estar en ella el castell d'Amplaja. El mobiliari urbà que hi ha en aquest lloc està bastant deteriorat, donant una imatge penosa. Preguem que es procedeixi a la substitució del mobiliari deteriorat i a fer les reparacions oportunes per tal de posar en valor aquest indret. Hem passat una sèrie de fotos que ja li hem donat als regidors en qüestió.
Si volen formular les preguntes també, sí.
Les preguntes les faré jo i també les faré en català perquè així es posen el món de defensa del català.
Ara farem
els passats dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig.
Cada vegada que algú intervingui farem referència a la llengua d'utilitzar-ho perquè, no sé, no acabarem mai, eh? Faci.
No, un cop a bon entenedor li fa ja hi prou, eh? I vostès els que tenen la primera. Els passats dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig es va celebrar a la nostra ciutat el Festival de Cervesa Artesana Virrasana i per la realització d'aquest esdeveniment l'Ajuntament i l'empresa organitzadora van firmar un contracte de patrocini pel qual l'administració local es comprometia a aportar 5.000 euros, aquí hi ha un error que és en l'IVA inclòs, i després més uns altres 5.000 euros IVA a part com màxim per pagar factures tal com reflecteix a la secció segona apartat quart d'aquest conveni. A la mateixa secció, apartat cinquè, s'estableix que si l'Ajuntament aconsegueix patrocinadors econòmics, aquests es descomptarien de la part a aportar en l'apartat 4 de la secció segona del conveni. Les preguntes són, l'Ajuntament ha aconseguit algun patrocinador per aquest festival Virrasana? I si ho ha aconseguit, en quina quantitat ascendeix a aquests patrocinis? I quan calcula l'Ajuntament que ha deixat d'ingressar pel tancament de l'aparcament de Sa Caleta en els 3 dies que va durar l'esdeveniment? Ara le porto al senyor Orovitz un petit regal, que és la sorra que hi ha a Sa Caleta, la de la platja, la natural, i després la que s'ha abocat últimament, perquè no té la diferència del que estem parlant, perquè sàpiga que segur que ho sap. Fa diverses setmanes que es va procedir a aportar terra fins a la platja, perquè queda maco. Fa diverses setmanes que es va procedir a aportar terra fins a la platja de Sa Caleta, un tipus de terra que no es corresponia, que no es correspon a la sorra de l'esmentada cala, fent malbé la imatge singular de l'esmentada platja. Qui va ordenar la reposició de la sorra de la platja de Sa Caleta? D'on procedia la terra abocada en aquesta platja? Quin ha estat el cost econòmic d'aquesta reposició de terra, si és que ha hagut un cost econòmic? La següent pregunta és que l'hotel Don Juan de Lloret és un dels hotels històrics de la nostra vila, que porta més de 40 anys obert tot l'any, donant feina a molts treballadors de la nostra població i serveis a molts visitants del municipi. Recentment, aquest hotel va anunciar als seus treballadors la intenció de tancar l'hotel durant uns mesos a l'any, a partir de finals de temporada d'aquest any. Així comportaria un perjudici important per moltes famílies treballadores que es veurien abocades a l'atur quan porta més de 40 anys treballant com a fixes. Per aquest motiu, els sindicats de classe, comissions i UGT van convocar una manifestació que va plegar més d'un centenar de persones fa uns dies, fa ja més d'uns dies, davant la porta de l'hotel. S'ha posat en contacte l'equip de govern amb la propietat de l'hotel i en el comitè d'empresa d'aquest, i si és així, ens agradaria saber doncs, en quins termes s'han tenir aquests contactes i quines conclusions han anat les converses. I per últim, l'hotel Mercedes va tancar les seves portes a finals de l'any passat, deixant sense feina a un nombre important de persones de la nostra població i deixant també sense abonar els salaris als seus treballadors. Ha mantingut, per cert, encara continua tancat l'hotel Mercedes. I per cert, també estan de tant en quan arriba algun turista demanant per l'hotel Mercedes perquè està tancat i està molt despistat. Per tant, prego que també se tingui en compte això, eh? Ha mantingut contactes l'equip de govern amb l'empresa gestora de l'hotel per interessar-se sobre el tancament del mateix? Ha tingut contactes l'equip de govern amb l'empresa gestora de l'hotel per interessar-se per el no compliment de les seves obligacions salarials cap als treballadors? I si també ha tingut contactes amb els representants sindicals per interessar-se sobre aquestes qüestions?
Gràcies, senyor Pacios i senyor Gràcia. Si ho fem en ordre, si sóc capaç... La primera, que parlava de l'escut heràldic i de la façana de l'Ajuntament, el regidor de Patrimoni Cultural, senyor Robert.
Sí, li recullo el prec. Farem un estudi des de Patrimoni Cultural i en la mesura del possible, quan s'hagi de remodelar tota la façana, doncs aplicaríem també la remodelació, no?, de l'escut, que jo crec que és un dels pocs escuts que hi ha de Savoia, perquè em sembla que va ser un rei que només va estar 3 anys regnant i va poder inaugurar molt pocs ajuntaments, un d'ells el de Lloret. Gràcies.
Veiem que en l'extreming hi va 10 segons tard. La segona pregunta que la feia el segon prec que feia el senyor Gràcia i anava dirigit a Sa Caleta, al mobiliari urbà de Sa Caleta. Senyor Ovitz, si vol respondre.
Sí, gràcies, alcalde. Bé, en el prec... No, sí, no, perdó.
Aquest que era el del mobiliari, no, perdó?
Sí.
És que hi ha tantes coses. Bé, en el mateix prec se'ns deia que se'ns adjuntava fotos, ara no se'ns acompanyaven, les he demanat, i més que Sa Caleta, que també hi ha un espai que sembla que s'hi refereix, algun espai que s'hi refereix, alguna part de l'àmbit és el que està davant del Cavall Bernat, que és aquell espai on hi ha el BC públic i on hi ha la casa dels socorristes. Bé, nosaltres ja hem fet una actuació d'actualització del mobiliari urbà darrerament aquesta setmana en els bancs de Sa Caleta, i la nostra voluntat era mirar de fer les obres de l'espai estricte de Sa Caleta. Existeix un projecte de fa 5-6 anys d'un import aproximat de 40.000 euros pels quals ho vam incloure en el Fons de Foment del Turisme que ens ha estat concedit per la Generalitat de Catalunya. A dia d'avui no hem pogut fer aquestes obres encara, i la nostra voluntat era també no només actuar en l'àmbit de Sa Caleta sinó incloure aquest, que és que a part és que ja no va veure millorar la seva imatge en la darrera remodelació del passeig, és a dir, la línia estètica que mantés l'anterior, la del passeig anterior, i la nostra voluntat era, poguent optimitzar els recursos, fer-hi una actuació. És cert, ens queda una actuació pendent, i el que fa a nivell de mobiliari entenc que ho podrem resoldre, perquè tothom sap que estem fet una política de posar bancs a molts espais de la població, i entenc que podrem resoldre aquesta problemàtica concreta. Per el que fa a la millora tota de les peces, serà passada la temporada, entenem si és possible remodelar, baixar els banys de Sa Caleta, baixar-los, és a dir, ampliar l'edificació i fer-lo a la part posterior, a la part inferior a la que està tocant a la caleta, i no tenir els banys o els UPCs a la part superior, que no són pràctics ni va haver-hi ningú.
Gràcies, senyor Ovich. La següent pregunta també va dirigida a vostè, que és la que fa referència al Festival Virresana, si vol respondre.
Sí, vam parlar de resposta abans. El Festival de Virresana, el conveni, és cert, plantejava que fèiem 5.000 euros d'aportació directa als organitzadors i 5.000 euros IVA, perdó, aquests 5.000 euros inicials eren IVA inclòs per als organitzadors i 5.000 euros més IVA mitjançant pagament a proveïdors que servien per a l'organització de l'esdeveniment. A part d'això no hem pogut assolir patrocinis, hem estat treballant i hem estat a punt, però finalment no l'hem pogut subscriure. També hem de tenir present que l'acord amb els organitzadors es va fer el mes de gener i que per tant no hi ha hagut molt de temps per treballar en aquest sentit, i confiem que de cara a propers esdeveniments, a propers edicions, ho puguem fer. Per el que respecta a la despesa, entenc la seva pregunta, la respondré, però també voldria que fóssim amplis de mires. Clar, vostè em diu que han deixat d'ingressar pel fet de tenir l'aparcament ocupat, en aquest cas per la carpa de Virresana, i no fent funcions d'aparcament públic. Aproximadament uns 9.000 euros, per el que ens consta extrapolant les dates de l'any passat. El que sí cert és que, per ser justos, jo el que voldria saber és la recaptació íntegra dels aparcaments municipals, per saber si aquells que no han estacionat a Sa Caleta han estacionat, per exemple, a Pere Torrent o a Roca Grossa. Entenc que tinguin les caixes, que no les tinc a dia d'avui, podríem donar una resposta més acurada, més justa a la seva pregunta.
Gràcies, senyor Ovich. La pregunta número 4, que és aquí, feia referència a la sorra, a la que li portaven uns exemples.
Bé, aquest any afortunadament els temporals han tractat bé a les platges de Lloret i les han deixat bastant estabilitzades. No obstant això, vam decidir, perquè era necessari, dur a terme una sèrie d'actuacions a la platja de Lloret, fonamentalment per poder calçar tots aquells accessos que havien quedat despenjats i no era factible baixar per les escales fins a la sorra. Això ens va comportar actuacions en tres àmbits. Un va ser a Can Garriga, l'altre va ser davant del pàrquing de Sa Caleta i l'altre va ser estrictament a Sa Caleta. Les instruccions que es van donar des de la regidoria és que no volia expressament que s'emprés altre material que no fos el propi de l'indret. En aquest cas, l'actuació a Sa Caleta estava més que justificada perquè hi havia un regarols molt grans a la trobada, al punt de trobada entre la sorra de la platja i el que és el passeig dur. I aquests regarols precisament s'han causat perquè al llarg dels anys, en lloc de posar-hi sorra, s'ha anat abocant gresa, sauló i altres materials. En aquest cas, insisteixo, només vam autoritzar, i el senyor López, que venia amb mi, és testimoni del fet que s'executés una rampa al pàrquing de Sa Caleta, perquè hi tenien que baixar vehicles de gran tonatge i era impossible fer-la amb sorra de la platja, s'havia de fer amb terres. Aquesta solució, encara estem esbrinant el perquè, es va estendre davant de Can Garriga. encara hem de saber el perquè. I pel que respecta a Sa Caleta, probablement el gra no és el mateix, però s'ha emprat material propi de la platja Lloret. La sorra que s'ha emprat per reomplir-se la platja de Sa Caleta va ser una extracció que es va fer a l'alçada a la bocana de la riera de Lloret a la platja, i per tant amb materials propis de la platja de Lloret. No és que s'hagin emprat ni salous ni greses que no tinguin un origen natural, ni que siguin els que formen part del gra característic de la platja de Lloret. El cost econòmic, tenim una factura pendent de firmar de 3.000 euros. I quan dic pendent de firmar és perquè volem abordar algun aspecte de la feina. De tota manera, l'aspecte general potser per algun usuari pot haver tingut la percepció, però l'aspecte general de l'indret ha millorat notablement, i jo crec que, home, que és, insisteixo, és sorra de la platja de Lloret. Una altra cosa, que el gramatge sigui més gran o més petit, en aquest cas, qualsevol cas, és un tractament molt millor que el que s'havia vingut fent fins ara, que era posar-hi simplement salou o gresa, que en aquest cas sí que són elements sense tractar i que no tenen cap mena de... no lliguen amb l'àmbit.
Gràcies, senyor Ovich. I les preguntes 5 i 6, que tenen una temàtica semblant, en aquest cas que són dos, malauradament, dos hotels històrics, bueno, un no és exactament el mateix, però un d'ells doncs, ha tancat definitivament, o pel que sembla definitivament, encara no ha obert les seves portes, i l'altre doncs, que ha anunciat doncs, que segurament el proper hivern doncs, tancarà alguns mesos les seves instal·lacions. Jo el que sí que li diré és que... sí que van haver-hi regidors d'aquest equip de govern en què van assistir-hi, el senyor Lorente va assistir en aquesta manifestació, crec que algun més, en qualsevol cas jo no vaig fer-ho, però sé que hi ha regidors de l'equip de govern que van fer-ho, i òbviament doncs, les portes del meu despatx i de les de la resta dels companys de l'equip de govern estan sempre a disposició d'aquells que ens demanin hora de reunió o ens demanin visita. Per tant, jo personalment no he rebut cap petició de reunió de cap persona, de cap comitè d'empresa, ni tampoc d'aquest empresari, i al tractar-se d'un tema que no és de competència municipal, en aquest cas doncs, d'ofici no hi hem actuat. En qualsevol cas, evidentment no cal dir doncs, que volem doncs, que els hotels facin la temporada al màxim de llarga possible i que tinguin el màxim de treballadors contractats, però com li dic, en cap cas ens ho han demanat, i al no ser un tema de competència municipal doncs, no hi hem fet cap gestió al respecte. Em sembla que totes les respostes, perdoni, totes les preguntes i pregs estan respostes. No sé. Bueno, en qualsevol cas, el mateix amb l'Hotel Mercedes, qualsevol persona que hi vulgui, doncs la meva porta i la de la resta de regidors de l'equip d'Obert són obertes, i no ens han dit res, en cap cas hem rebut cap sol·licitud de visita. No sé si hi ha preguntes per part del públic. El senyor Picard, em sembla que té una pregunta.
La primera pregunta és referent al soroll. Si el soroll prové d'activitats el soroll excessiu prové d'activitats que promouen els particulars, és quelcom de perseguible, no? Ara, si aquest soroll ja prové d'espectacles promoguts des del propi ajuntament, ja és més reprobable. Ara faig esment, un any més, com l'any passat vaig fer, amb la setmana aquesta del weekend auto, no? A veure, jo suposo que sí que és una activitat econòmica que don benefici al poble i tal i qual, però jo em pregunto quina necessitat hi ha de que l'espectacle es faci amb tubs d'escapament lliure. Jo des de Canyelles, jo no vaig baixar, jo des de Canyelles el sentia com si fossin a dintre casa, el d'això. Però aquest és un. L'altre, els Ferraris que es lloguen, no? A mi em sembla molt bé, quan passen pel poble no fan soroll, el d'això. Ara, quan giren a Canyelles, no? Jo he mesurat 110-115 decibels en puntes de 125. Allà, ells esperen que no hi hagi ningú a l'encreuament que puguin donar-li gas a tope, i a la primera recta baixant des de Canyelles fins a baix al fons van a tope. És que allà la pròpia policia municipal, no sé si s'ha de posar el Mossos d'Esquadra, allà o la normativa de soroll amb vehicles de motor i la velocitat, allà sobrepassa. I hi ha una permissivitat que no és normal. Llavors,
Una altra pregunta.
Però no he entès la pregunta encara. Senyor Picard, a part de que no és cap punt de l'ordre del dia, evidentment el síndic n'ha fet esment a la seva, al seu, a la seva exposició, però clar, el síndic ha fet esment a 177 problemes. Per tant, seria tot. L'univers també seria, perquè...
Que aquell dit l'exposició, i si heu de prendre mesures, les prenem. No ho preocupo. Llavors, aquesta...
Ja riu perquè sap que ens la torna...
Tota la setmana hi ha hagut aparcat aquí davant, tota aquesta setmana del weekend market aquest de
Rendon. A la tercera el dirà bé.
Sí. Hi ha hagut aparcat un vehicle de tres rodes, no?, que s'ha passejat per tot el poble, tal i qual, amb un paper allà explicitant els preus i el no sé què, i l'únic paper que no tenia... Sí, i l'únic paper que no tenia era el del pàrquing. Jo em pregunto, ha tingut un bula a l'hora de pagar pàrquing? Perquè aquest no el tenia.
Sí, senyor... Aquest és un privat, que és un senyor... És un senyor que crec que si és el que... Si em refereixo bé, està a la Costa en Carbonell i té uns lloguers d'uns vehicles, però no té cap relació amb cap activitat promoguda des del Departament de Promoció Econòmica.
No, és una
associació d'idees que no... A més, no he acabat d'entendre que quan digui Ferrari miri el senyor Ovitch quan ell ha expressat que mai ha pujat a un Ferrari.
Jo he vist fotos que sí que hi ha.
Pot formular, en qualsevol cas, aquest vehicle... En qualsevol cas, aquest vehicle no té res a veure amb el Lloret Formula Weekend, per tant, no a l'hogar, si pot formular la pregunta.
Ara ja sí que és un tema del concretament del ple, referent al projecte de Costa Marcona. A veure, s'ha anul·lat el projecte, però queda vigent l'article 272 del PON, amb el qual ho expressava, que és... que allà hi ha la possibilitat que els autobits o tal i qual queda cobert o que es pugui fer un hotel. Jo em pregunto, hi ha interès per part d'algun promotor en tirar endavant aquesta idea? Si hi ha interès en això, es tornaran a reformular les cartes urbanístiques que hi havia? Perquè, a veure, aquest hotel, que teòricament el POM permet, tenia unes cartes urbanístiques molt, molt petites. En canvi, el de la casa rural de la part de dalt tenia una carta urbanística de quasi 1 milió d'euros. Si es reformularà, no? Llavors, el senyor Salles, avui trobo que està molt desafortunat en diverses de les intervencions, una era el silenci administratiu, no? El silenci administratiu, hi ha quatre, es van presentar quatre al·legacions, no? Llavors, fa un any i mig,
el silenci administratiu el demana l'administrat.
Vale. A veure,
tot el que... Quan passen 6 mesos,
les quatre al·legacions...
La seva protesta...
Té tot la raó.
Pot demanar aquest silenci i anar al contenció.
I tal que sí, senyor Sai.
Si no es fa, perquè si t'interessa que el silenci es produeixi.
No, seguríssim.
Sí, agradaria que no fem un diàleg. Vostè fa una pregunta i vostè quan acabi respon. És que si no...
Només li dic, al cap d'un any i mig no n'he sabut res. Vale. Totes les tesis que en les quatre al·legacions s'exposaven, per sort o per mala desgràcia, en les quatre al·legacions jo hi he intervingut, o d'això, en les quatre se'ns abona el 100% les tesis que nosaltres el d'això per part de la OTA. Per això el tombament del projecte per part de la OTA ens abona les nostres tesis. Imagina si anem al contenciós i ens van gastar 30.000 euros pel puta clavegram que la JTU va presentar 2 vegades sense canviar ni l'IVA, que hagin de tornar al contenciós i ja seria el recagar-se. Llavors,
Però pot, a part de qualificar com bastant fluixa l'actuació del senyor Sais, pot formular la pregunta?
Sí, ara bé. Tal com ha explicat la història el senyor Bernat, de com hi ha anat tota la conversió, desestiment i desestiment, tot això, a veure, el dia 11 de novembre, la OTAA, no?, us posa en contacte amb vosaltres i us demana que presenteu una memòria ambiental simplificada. Nosaltres, des de Canyelles, com que no ens en fiem un pèl de com van les celebracions aquí a l'Ajuntament, perquè a mi ja se m'ha constatat que una memòria ambiental no hi era a dintre el projecte, però en l'esperit sí que hi era, no ens en fiem i anem a l'OTA. I entrem una còpia de les al·legacions que us presentem a vosaltres, que presentem a l'Ajuntament. La OTA, Posteriorment, a l'11, que us demana, la memòria ambiental gratuïta. La OTA, i entrem això, al cap de 15 dies o al cap de 2 setmanes ja me contesta, diguem, vull estar amb el senyor Picard, vostè té tota la roda de gent, i ens acabem de posar en contacte amb l'Ajuntament, ens posarem en contacte amb l'Ajuntament i tal. I per això el gener us demana, no la molt simplificada, sinó la memòria ambiental com havia de ser.
Senyor Picard, fa 10 minuts que l'escolto i ni un signe d'interrogació, de veritat.
Quant al turisme rural, el de Jansis, a veure... El turisme rural no és que o sigui, abans s'ha dit que els serveis tècnics de la casa, que no sé què, que no sé quant, el senyor Gonçalves se'n fia moltíssim, els serveis tècnics de la casa, que són meravellosos, però no són el 100%. Una casa de turisme rural, i això ho diu la sentència, només es pot fer amb un edifici partint l'anterior l'any 50. I allà resulta que era un edifici nou de trinca. O d'això, vull dir, que tela. No? I el del corredor biològic, senyor Bernat, a veure, la pregunta és la següent. Vostè creu que el corredor biològic no és important, però què preval, la seva opinió o el que li diu l'OTA?
Home, diu que aquesta cosa és petita. Gràcies per formular la pregunta, senyor Bernat. Vol...
Quant al català, a veure, jo he tingut una mala experiència amb el del català, perquè resulta que les tres últimes vegades que he acudit a la justícia, se m'ha contestat en castellà. Vull dir, que tela, no? Ara, també he de dir una cosa, ja aprofitant la vinentesa, també he de dir que la bústia de comunicats de l'Ajuntament, en quant fent referència a això, la setmana passada vaig anar a la jutjat de Blanes per estar de declaració d'una denúncia que jo havia fet en la bústia de comunicats. A veure, com és que es filtra una cosa així? Però no solament això, aquesta és un jutge que us ho ha demanat, ja té un passe. Però és que jo, en la bústia de comunicats, vaig denunciar que un senyor amb un tràiler, amb un tràiler en remol, va fer malbé el parterre que teniu en l'entrada de Canyelles amb la circuit 2. En vez de fer la maniobra, el noi en pla llest va passar per sobre el parterre. Doncs resulta, jo ho faig a través de la bústia de comunicats, i se'm posa a mi el propietari del camió dient, no es preocupi, senyor Picard, sé que hem fet mal fet, ja ho arreglarem. Com pot ser que jo denuncio tinguin un telèfon? És una cosa rectificada.
Aquesta darrera pregunta li respondré jo. No, ho desconec qui ha donat el seu telèfon. Si ens entra una instància i ens ho explica una mica detalladament, us farem les averiguacions, però entenc que... Ara la de Costa Marcona respondrà el senyor Bernat.
Aquesta setmana de la declaració que vaig fer, suposo que el senyor Vic està al corrent. Jo vaig denunciar que en els municipals s'estava caçant ocells, no vaig denunciar en persona perquè jo el desconeixia, només vaig veure jo les trampes que hi havia, i he hagut d'anar a Blanes a veure si vostè coneix aquest senyor, I les dades de qui havia fet la denúncia a través de la bústia de comunitats estaven a l'Ajuntament.
Doncs, prenem nota, si, home, normalment quan un jutge demana alguna cosa se li facilita, però jo ja li dic, com a procediment habitual aquest ajuntament no va donar les dades de ningú, ni de vostè ni de ningú. Ara, en qualsevol cas, desconec el tema amb exactitud. No sé si el senyor Bernat vol respondre al tema del corredor biològic o si ja no sabem on som.
Toca vol i dos que no volen. Gràcies a vostè, que ens ho acaba de desvetllar, ara el promotor gran podrà tirar endavant i els altres hi hauran d'haver-hi advocats a tirar-ho endavant, perquè és majoritari. Saps què passa? Que ara en comptes d'haver-hi dues velocitats n'hi haurà una, el que marqui el gran. I el que em pregunta de les càrregues, no, les càrregues no les tindrà el gran. Les tindran totes per igual. Per tant, això... Un moment, perdoni, home, jo...
Deixi parlar el senyor Bernat.
En quan diu a les al·legacions se li haguessin contestat si hi hagués hagut una aprovació provisional. Gràcies a vostè, com vostè ha dit, que ha parlat amb l'OTA, aquesta aprovació provisional no hi serà. I per tant, les al·legacions els haguessin respost. Llavors, i vostè, això ho sap. I em sembla que no em deixo...
No...
I si no, hagués demanat el silenci. I em sembla que no sé si li haig de respondre alguna cosa més o queda per contestat.
Gràcies, senyor Picard. No, un segon, el senyor Bordallo volia fer una pregunta. li agrairem brevetat perquè el seu company de cadira, doncs...
Jo, en primer lloc, senyor alcalde, tinc que dir-li que conec perfectament les normes d'intervenció del públic amb aquest ajuntament, perquè fa molts anys les varen, diguem-ne, redactar amb el senyor Turi. La pregunta que li formaré no té cap relació ni amb mi, ni amb cap de la família, ni res de res. Serà una pregunta de l'ordre del dia del ple i dirigida a un grup municipal. Abans d'això m'agradaria dir que és referència a la qüestió lingüística. Jo me sento moltes vegades vingut quan se parla d'això. Jo vaig arribar a Catalunya, faré una petita exposició molt breu i després faré la pregunta. Vaig arribar a Catalunya exactament el dia 1 d'agost de l'any 1958. I vaig arribar aquí a Lloret el 1 d'abril de l'any 1964. I ara us donaré una dada que molts de vostès potser coneixen, però vosaltres no. Jo sóc de Madrid, però a més de Madrid de pura cepa, sense cap dubte. I per tant, parlo el català, com vostès veuen, també parlo naturalment el castellà, i l'únic que em sap greu és no saber escriure bé el català. No vaig escoltar el meu sogre que em fa el descansi i ara realment me n'arrepenteixo. Vaig aprendre el català al carrer, vaig aprendre el català a l'Acadèmia Concord de Girona i recordo perfectament que els meus exàmens d'història a l'Institut de Girona van ser amb el senyor Jaume Sobrequer. Durant una època de la meva vida intensa, emocionant, interessant i que mai pogué agrair, va ser quan aquí a Lloret vaig ser jutge de pau. I em va tocar viure uns moments molt difícils de la qüestió lingüística entre el català i el castellà, sobretot per la qüestió del registre civil. Però ho vaig poder solventar bé i no he tingut mai cap problema. I ara la meva pregunta al grup de ciutadans. No creuen vostès que... No creuen vostès que estan fent d'una qüestió jurídica que pot entrar dintre del contenciós administratiu amb una qüestió política que tant estem criticant, que tant estem dient, que ho deixem estar. Jo personalment també ho puc dir perquè com no tinc cap qüestió lingüística amb l'Ajuntament de Lloret de Mar, recordo una fa molts anys que es va solventar que m'interessava que me contestessin en castellà. I vaig posar que d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de la Constitució Espanyola i del règim jurídic de les administracions públiques, allò del règim en comú, allò tan llarg, que em contestessin en català, perdó, en castellà. Llavors els vaig dir que si no em contestaven, naturalment els períodos i els tèrmins de prescripció quedaven anul·lats i continuaven. No vaig tenir pas cap problema. La meva pregunta és aquesta. No creu vostès que amb aquesta pregunta estem fent una qüestió política d'una qüestió que és estrictament jurídica? Gràcies. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Bordallo. Si vol contestar el senyor Muzas o el senyor Hernández.
Breument, jo també sóc de Madrid, d'Alcalá de Henares, la tierra de Cervantes, que deia abans l'alcalde.
Madrid, eh?
Jo em vaig criar després al País Basc, o sigui, i després he vingut aquí i el mateix, com pot veure, parlo català, he estudiat amb el sistema d'immersió, una altra cosa és que discrepi d'aquest model. Jo crec que aquestes coses, últimament es parla que les coses s'han d'arribar a acords polítics i no en els tribunals. Nosaltres hem intentat aquí arribar a un acord polític modificant aquest reglament en concret del que estem parlant i les nostres propostes concretes, aquestes modificacions, es basaven en una qüestió jurídica o en base a unes sentències judicials. Clar, si és la forma apropiada per venir a aquest ple i presentar una moció en aquest sentit, bueno, nosaltres hem considerat que sí. Enteníem que era bo que es parlés d'aquest tema, uns ho veuran com innecessari, com ja s'ha dit, i altres creiem que si es podia fer políticament algun acord en aquest sentit, perquè al final l'únic que estem demanant, i ho reitero, aprofito ara, és que a més del català sempre s'utilitzi el castellà en aquests documents. Res més, és que no, nosaltres és un problema de percepció, nosaltres no veiem quina és la problemàtica. Aquí hem pogut veure gent que s'ho pren, no sé, molt, de forma molt exagerada. Nosaltres és que simplement no veiem el problema del que ens parlen, que estem creant un problema on no n'hi ha. És que no, no l'estem creant, estem dient que a més del que ja hi ha, que s'incrementi, que s'ampliï, que es faci de forma bilingüe. No ha sortit, el senyor Ovitz ens instava si volíem anar a la via judicial, bueno, res més. Nosaltres ho hem intentat per la via política. El que passi d'ara en endavant no, no els hi puc dir. Gràcies.
Gràcies, gràcies per la resposta. No, només dir-li que veient que vostè ha nascut fora de Catalunya i que ha viscut a d'altres llocs de l'estat espanyol i veient l'excels nivell de català que vostè manifesta sempre, la veritat no entenc que discrepi de la immersió lingüística del sistema en què vostè n'és un clar exemple de lo bé que funciona amb el seu excel·lent nivell de català i per suposat de castellà. En qualsevol cas, és la seva opinió i és molt respectable. Si no hi ha més preguntes, aixecaríem el ple. Molt bona nit a tothom.